Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 7 en punt del matí, avui és dijous 24 d'abril del 25. Cel, avui serè, però amb boires matinals en aquestes primeres hores. Temperatures a la franja suau. Aniel Puigverd, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joel. Doncs sí, temperatures a la franja suau, tot i un pèl més altes. Tenim ara mateix un únic valor negatiu a Vall de Núria, on tenim 1 grau sota 0. Tenim ja 2 graus positius a Molló, on tenim 3 a Camprodon. 4 graus els tenim ara mateix a Vic. 6 graus a Das, a Ripoll, també a Ribes de Freser. Tenim 7 a Olot i a la Vall d'en Bas, 8 graus a Besalú i a Sant Feliu de Pallerols, 9 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 10 graus els tenim a Banyoles i a Girona, 11 a Figueres i 13 a Roses.
Doncs anem a l'avanç de la previsió, Dani Ramírez.
Dia també de sol, de núvols, a la tarda nuvolada sense pluja i la temperatura una mica més alta. De fet, entre dijous i divendres faria una mica de calor, fins i tot màximes de 20 a 24 graus, més altes que no pas avui.
Gràcies, Dani. Després ampliarem aquesta informació meteorològica. Avui tindrem, doncs, aquest dia variable, molt semblant al d'ahir, que ens varen, per cert, escapar de les pluges.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui parlarem de salut. Es detecten 59 càncers de colon i recte en l'últim programa de cribatge.
46.000 persones de la regió sanitària de Girona hi han participat. Els experts fan una crida a la població per augmentar la participació, ja que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos.
Però sí que està una mica per sobre, que és el 37%. Però sí que vull dir que precisament aquesta cinquena ronda ha baixat la participació a la Garrotxa, motiu que no sé ben bé perquè l'hem tingut, no? Perquè sí que havia superat àmpliament el 40% en rondes prèvies i la Garrotxa s'ha quedat aquesta vegada per sota d'aquest 40%.
A Olot es produeix un accident amb ferits cada 3 dies. Són dades del 2024. És la dada que preocupa l'Ajuntament d'Olot i que ha portat a la repintada dels passos de vianants, entre altres mesures.
En total es pintaran 1.363 senyalitzacions repartides per tots els barris de la ciutat. Les zones més accidentades l'any passat varen ser la plaça Clarà, la carretera Riu d'Aura i l'avinguda Santa Coloma.
Escoltem el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona.
Per tant, el que hem de fer és continuar desplegant mesures com aquestes per poder donar seguretat als vianants, als veïns i veïnes que es mouen per la nostra ciutat i ho fan a peu i ho puguin fer de manera segura, que aquesta és la nostra prioritat, prioritzar la seguretat dels vianants.
L'Ajuntament de Tortellà farà millores al carrer de Sales.
El consistori ha decidit destinar tota la subvenció del PUOSC, una mica més de 400.000 euros, a fer millores del clavegram, aigua, telefonia i gas.
Escoltem l'alcalde Josep Reig.
Un dels carrers principals de Tortellà que està molt malmès, que li convé una reforma, com deia, integral, des del clavegram, la telefonia, el gas, l'aigua. S'ha de renovar tot perquè està en molt mal estat i aquí teníem demanat aquest projecte i aquesta subvenció a la Generalitat pel Pla d'Obres i Serveis.
La part pràctica agafa més pes a la formació professional.
A punt d'obrir el període de preinscripcions als cicles de grau mitjà de la Garrotxa. Hi ha una gran varietat d'opcions pels estudiants com jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que els alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda, doncs, a aprendre a treballar i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa, doncs, a nivell pràctic a l'aula, no? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els envasen, els etiqueten i també llavors els tenen una botiga i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
És el professor del cicle d'elaboració de productes alimentaris de l'Institut La Garrotxa. Olot gaudeix d'un Sant Jordi amb molta gent al final i, per sort, un bon dia.
Doncs escriptors, editors i membres de les diverses entitats presents al final, així com llibreries i tots els olotins i olotines, van poder gaudir de la festa del llibre i la rosa. Enguany, al final d'Olot, hi havia prop d'una setantena de parades.
Escoltem l'alcalde Agustí Arbós.
M'agrada si llegeix molt d'història. De fet, un dels llibres recents que vaig llegir va ser també un llibre local, que era Transició i democràcia, d'en Josep Murlà, que va ser en el marc d'aquells volums de la història d'Olot que s'han anat fent al llarg dels anys. Però també llegeixo molt relacionat amb història també de la Segona Guerra Mundial, que és un dels temes en què em vaig especialitzar i que m'agrada més, i sobretot això, manuals d'història, i també alguna novel·la històrica també m'agrada.
S'acosta el Dia de la Mare, serà aquest proper 4 de maig, el primer diumenge de maig es commemorarà amb una marxa a la mateixa plaça Clarà, també una ballada de sardanes i l'entrega de premis del concurs de dibuixos, tot plegat, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
Totes les obres exposades es podran veure al Centre d'Excursionistes d'Olot a partir del 26 d'abril.
I s'han anat fent petits retocs, i al final sempre es tracta d'homenatjar la mare. Per exemple, hem estat molts anys que anàvem a visitar a l'última mare que havia estat
sí,
donat
sí,
llum, i anàvem a l'hospital. Ens va semblar que allò quedava una cosa que estava molt bé però quedava molt tancada. Llavors ens va sortir la idea de dir, ostres, puguem fer una cosa més participativa i més de cara al carrer. Doncs què vols més que de cara al carrer que organitzar una marxa on hi poden participar les mares amb els seus fills o amb els seus nens?
I en matèria esportiva, l'hoquei Olot torna a agafar protagonisme, torna a la pista confiant en els números.
A tres jornades pel final, el conjunt olotí encara té opcions de jugar al play-off. Són remotes perquè depenen d'altres equips, però des del vestidor es vol arribar fins al final. Aquest diumenge al migdia visita la pista d'un Barça Atlètic que es troba just un punt per sota dels de Ràfols i Pieres.
És un format de competició que costa una mica mantenir la constància perquè hi ha moltes aturades, i a més aquests dies ens han coincidit amb dies festius, per tant dies que no disposem de pavelló i de pista, però també és veritat que hem treballat tota la temporada bé i ara venim de pràcticament una setmana sense entrenar.
Més coses, més de 500 participants en la 47a edició de l'Embardissada que celebra aquest diumenge.
La prova organitzada per al Club Excursionista d'Olot sortirà aquesta vegada des de Beget. Es tracta d'un recorregut d'uns 20 quilòmetres. Ho explica un dels membres del Centre Excursionista d'Olot, Xavier Gravalosa.
En canvi, hi ha altres punts més inhòspits que és molt probable que la gent quan hi passi tingui una sorpresa agradable perquè digui, ostres, aquest indret jo no el coneixia. I gràcies a l'Embardissada, doncs, bueno, també donarem a conèixer aquests llocs que estan més oblidats.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
A Gestoria Girgas som un equip de professionals que prestem servei a empreses, autònoms i particulars. Confia ara la teva declaració de la renda tant si ets autònom com particular. Ens trobaràs a la plaça Balmes d'Olot. Gestoria Girgas, professionals des del 1960. Més informació a gestoriagirgas.com.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a informar-te'n dels diferents cicles de formació de grau mitjà i superior a l'Institut La Garrotxa d'Olot. El dia 26 d'abril, a 9:45 del matí, explicació general a la sala d'actes i a les 10, xerrada personalitzada per cada cicle formatiu. El 5 de maig, a 7:45 del vespre, xerrada per les futures famílies de grau mitjà. Presentació de sol·licituds del 23 al 30 de maig. Més informació al 972-26-22-00 i al web inslagarrotxa.cat. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i amb futur.
Aquest dissabte, Alba Associació de Dones de La Garrotxa us convida a l'acte reivindicant Aurora Bertrana i Salazar, escriptora, violoncel·lista, viatgera, una dona polifacètica. Serà al Teatre Pere Serrat del Centre Catòlic d'Olot a les 7 de la tarda. Presentació per vídeo de l'autora a càrrec de Maria Àngela Vilallonga Vives. Es farà també la lectura de textos amb acompanyament musical a càrrec de Rapsòdia Veus Literàries.
Sabem què
què no vols escoltar aquestes vacances. Perquè sabem què necessites. Muntanya, pins, alzines, el blau més profund del mar, una vall fins a la sorra daurada d'una platja pintoresca. El que necessites és relaxar-te a Cala Pola, un càmping convertit en un centre vacacional d'última generació amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell. Cala Pola, a Tossa de Mar, platja, natura, salut. Més informació a campingcalapola.com.
Quatre minuts i en punt, un quart de vuit del matí. Avui la salut ens preocupa perquè es detecten 59 càncers de colon i recte en l'últim programa de cribatge. 46.000 persones de la Regió Sanitària de Girona hi han participat.
Els experts fan una crida a la població per augmentar la participació, ja que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos. El càncer de colon i recte és el més freqüent a la Regió Sanitària de Girona. S'hi diagnostiquen uns 600 casos cada any i moren unes 200 persones per aquesta causa.
Roger Isern.
El programa de cribatge de detecció precoç cos de càncer de colon i recte, gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària a la Regió Sanitària de Girona, ha permès detectar al territori un total de 27 casos de càncer l'any 2024, xifra que representa una taxa d'un cas per cada 1.000 persones cribrades. El programa dirigit a la població de 50 a 69 anys ha obtingut el darrer any una participació del 35,37%, vora les 46.100 persones, sobre un total de més de 130.000 que han estat convidades en aquest programa. En el tancament de 2024, el Ripollès ha liderat la participació en el programa amb un 47,56%, seguit per la zona Gironès-Selva Pla de l'Estany amb un 37,92%. A continuació, en aquest rànquing, hi apareix la Garrotxa amb un 36,64%. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Lot, el digestòleg i coordinador d'aquest programa de cribatge, el doctor Javier Pamplona, dona detalls d'aquesta participació.
Pues sí que està una mica per sobre, que és el 37%. Però sí que vull dir que precisament aquesta cinquena ronda ha baixat la participació de la Garrotxa, motiu que no sé ben bé perquè l'hem tingut, no? Perquè sí que havia superat àmpliament el 40% en rondes prèvies i la Garrotxa s'ha quedat aquesta vegada per sota d'aquest 40%.
Tot i que l'any 2024 han participat en el programa de cribatge gairebé 10.000 persones més en relació a l'any 2023, els experts fan una crida a la població diana per augmentar aquesta participació, ja que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos.
La mortalitat o la supervivència a 5 anys del càncer de colon, millor dit, de forma global és del 50-55% als 5 anys, no? Però és vital el poder detectar-lo en fase inicial perquè la supervivència als 5 anys és molt superior al 90% si lo detectes en una fase precoç.
Entre un 1 i un 5% de les anàlisis de la femta en el marc d'aquest cribatge poblacional revelen la presència de sang oculta. Si el resultat és positiu, es recomana fer una colonoscòpia per conèixer la causa del sagnat i en la majoria de les ocasions és per pòlips benignes o altres lesions del tracte digestiu i només en uns pocs casos s'explica per la presència d'un tumor. La prova es fa a casa recollint una mostra de femta amb un kit que es va a buscar la farmàcia. Si els resultats són negatius, es notifiquen als participants a través d'una carta. Si són positius, són citats per una visita a la unitat d'endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també és notícia a la Seguretat Ciutadana perquè es produeixen a Olot un accident amb ferits cada 3 dies. Són dades del 2024. Aquesta és la dada que preocupa l'Ajuntament d'Olot i que l'ha portat a començar una repintada general dels passos de vianants de la ciutat.
En total es pintaran 1.363 senyalitzacions repartides per tots els barris de la ciutat. Les zones més accidentades l'any passat varen ser la plaça Clarà, la carretera Riu d'Aura i l'avinguda Santa Coloma.
Néstor Carvajal.
A causa de l'increment de l'accidentalitat a la ciutat d'Olot, la brigada municipal ha començat a pintar els més de 1.300 passos de vianants que hi ha, i així millorar la visibilitat. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, assegura que aquesta no és l'única mesura presa per millorar la seguretat viària a la ciutat.
Per tant, el que hem de fer és continuar desplegant mesures com aquestes per poder donar seguretat als vianants, als veïns i veïnes que es mouen per la nostra ciutat i ho fan a peu i ho puguin fer de manera segura, que aquesta és la nostra prioritat, prioritzar la seguretat dels vianants.
Tot i les dades negatives del darrer any, el sergent de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, es mostra optimista davant el balanç del primer trimestre de l'any.
L'any passat vam tenir unes dades especialment altes, vam tenir un total de 104 accidents amb ferits, i dintre d'aquests accidents hi havia 29 atropellaments. De cara a aquest any 2025, el primer trimestre, s'han estat fent controls planificats per tal de intentar rebaixar aquestes dades. Del que tenim, de moment, en el primer trimestre, tenim 3 atropellaments menys que el que és l'any 2024.
Aquestes repintades dels passos de vianants s'aprofitaran per fer una revisió de la senyalització horitzontal i restaurar-la si cal.
L'Ajuntament de Tortellà farà millores al carrer de Sales. El consistori ha decidit destinar tota la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis, una mica més de 400.000 euros, a fer millores al clavegram, a l'aigua, la telefonia i al gas. Gerard Puigdemont.
A Tortellà li corresponen uns 420.000 euros de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat del 2025 al 2029 i l'Ajuntament ha decidit destinar tots els esforços i diners a renovar el carrer de Sales, un dels carrers principals del poble. En parla Josep Reig, alcalde de Tortellà.
Un dels carrers principals de Tortellà que està molt malmès, que li convé una reforma, com deia, integral, des del clavegram, la telefonia, el gas, l'aigua, s'ha de renovar tot perquè està en molt mal estat, i aquí teníem demanat aquest projecte i aquesta subvenció a la Generalitat pel Pla d'Obres i Serveis.
El consistori ja té redactat el projecte i esperen poder iniciar els procediments aquest mateix any i, si cal, el 2026 iniciar les obres. Asseguren que és una bona oportunitat aprofitar aquesta subvenció per aquest projecte, donat que és una obra molt cara que com a ajuntament difícilment podrien assumir. Des de l'Ajuntament demanen paciència als veïns un cop comencin les obres.
El cas que en dic, doncs, ningú segurament havia calculat mai que allà hi passarien cotxes i que passarien molts cotxes i cotxes grans i camions, i aquest és el carrer més ample que tenim en el poble. Per tant, és una via que s'utilitza molt i, bueno, quan hi hagi les obres segurament estarà tallada durant molt de temps i, bueno, haurem de tenir paciència tots plegats i amb l'esperança de que millori després.
I és que el carrer de Sales és una de les principals vies d'entrada i sortida al poble.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Temps ara per la formació. La part pràctica agafa més pes a la formació professional.
En els propers dies s'obrirà el període de preinscripció als cicles de grau mitjà de la Garrotxa. Hi ha una gran varietat d'opcions pels estudiants com jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic.
Tot això en un moment en què les professions, diguem-ne, clàssiques estan en crisi. Ja sabeu que falten molts professionals dels oficis de tota la vida i la formació professional hi té molt a dir.
Aquest mes vinent sobre el període de preinscripció als cicles de formació professional, des del 23 al 30 de maig. Una formació que es pot començar just després d'acabar l'ESO, amb 16 anys, i que té un enfocament pràctic i en el món laboral. El professor del cicle d'elaboració de productes alimentaris de l'INS La Garrotxa, Albert Faja, explica com la part pràctica cada vegada ha agafat més importància i protagonisme.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que als alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda, doncs, a aprendre a treballar i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa, doncs, a nivell pràctic a l'aula, no? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els basen, els etiqueten i també els, llavors els tenen una botiga i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
Si els estudiants volen continuar els seus estudis, hi ha l'opció de continuar amb cicles de grau superior una vegada superat el grau mitjà. Un camí que pot continuar més tard amb la universitat fins i tot.
Hi ha molts alumnes que del grau mitjà llavors continuen estudiant, sí que quan fan les pràctiques és habitual que l'empresa es vulgui contractar l'alumne perquè porta, doncs, un rodatge en el cost de, si fan dual intensiu, fan pràcticament 1.000 hores a l'empresa, vol dir que amb les empreses ja aquell alumne se'l voldrien quedar, però clar, l'alumne veu, ostres, si segueixo estudiant també podré accedir a feines més remunerades, i les empreses sovint també els interessa, que com he dit abans, el superior s'accedeix a través del grau mitjà, que n'hi ha que són afins, però tot i que no siguin afins, en el cas d'aquells alumnes que no saben gaire què fer, també poden fer un superior d'una altra família.
El professorat de formació professional insisteix que no hi ha etiquetes i que no només joves s'animen a estudiar aquests graus. Professionals del sector també han vingut a completar la seva formació específica.
Vine al restaurant Masia Piguillem el 12 i 13 d'abril i gaudeix d'un cap de setmana únic amb ponis per als més petits i després de dinar un inflable per saltar i divertir-se. Masia Piguillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Bon menjar, natura i diversió assegurada, on els grans gaudeixen i els petits somien. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
I hem dit adeu a un Sant Jordi especialment participat. I és que al final d'Olot s'ha omplert de parades, de gent i d'un ambient fantàstic, i amb un temps que l'has respectat. Escriptors, editors i membres de diverses entitats han sigut presents al centre de la ciutat d'Olot, llibreries, olotins i olotines que no s'han volut perdre una de les festivitats més tradicionals de casa nostra. Fem-ne un repàs de com ha anat aquest dia.
Olot ha gaudit d'un Sant Jordi que ha permès estar menys pendent del cel respecte a altres anys. Durant bona part del dia el temps va acompanyar i no va fer ni gaire fred ni massa calor. Sant Jordi és una de les festivitats més celebrades a la ciutat, i si un fet ho demostra és la gran quantitat de parades que omplen el Firal, enguany prop d'una setantena. Però Agustí Arbós és el primer Sant Jordi com a alcalde. Ell, com a historiador, té clar que llegir en els pocs moments del dia que té temps.
La veritat és que llegeix molt d'història. De fet, un dels llibres recents que vaig llegir va ser també un llibre local, que era Transició i democràcia, d'en Josep Morlà, que va ser en el marc d'aquells volums de la història d'Olot que s'han anat fent al llarg dels anys. Però també llegeixo molt relacionat amb història també de la Segona Guerra Mundial, que és un dels temes en què em vaig especialitzar i que m'agrada més, i sobretot això, manuals d'història, i també alguna novel·la, alguna novel·la històrica també m'agrada.
Sant Jordi és un dia de sortir al carrer per a moltes entitats i associacions de la comarca, però també per a alguns centres educatius. Enguany l'Institut Garrotxa compleix 50 anys i els estudiants del cicle formatiu de jardineria hi eren presents venent roses. En Genís és un dels alumnes.
Això és una forma com de practicar, i quan ja treballem, així ja estarem una mica adaptats a la feina. I tots aquests diners van recordats a comprar plantes, material i tot això per fer pràctiques allà al nostre institut.
I Sant Jordi és també un dia especial pels autors de llibres. L'Adam Pere, autor del Tren d'Olot desaparegut, ha fet gairebé segur un dels llibres més buscats aquests dies a la ciutat.
Esperem. De moment les sensacions són bones, i aquests dies hi ha hagut molta gent que, bueno, que m'ho anant dient, que se l'ha fullejat, se l'ha mirat, per tant esperem que avui acabi d'anar bé també. Hi ha molts llibres aquest Sant Jordi, moltes novetats garrotxines. L'altre dia veia el llistat i realment és espectacular, i per tant animar tothom que compri, que consumeixi publicacions...
Cultura d'aquí, eh?
Cultura d'aquí, sobretot.
La Dani i tots aquests autors, així com les editorials i llibreries d'Olot i de tota la comarca, esperen que un Sant Jordi més serveixi per aglutinar una part important de vendes de tot l'any. Milers de persones van sortir a fer el vol per un firal que durant tot el dia va ser l'epicentre de Sant Jordi a Olot, i pels qui no van poder ser al firal o van preferir estar a casa, van poder seguir diverses hores de directe a través de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Gràcies, Gerard. Ens enfoquem ara cap al Dia de la Mare. Serà el dia 4 de maig. El primer diumenge de maig es commemorarà amb una marxa a la plaça Clarà i una ballada de sardanes i l'entrega de premis del concurs de dibuixos.
Totes les obres exposades es podran veure al Centre d'Excursionistes d'Olot a partir del 26 d'abril.
L'homenatge del Dia de la Mare d'enguany se celebrarà el 4 de maig, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Aquest festeig va començar l'any 1968 i ha experimentat canvis al llarg dels anys. Josep Andrés, membre del CID, explica una mica els més recents.
I s'han anat fent petits retocs, i al final sempre es tracta d'homenatjar a la mare. Per exemple, hem estat molts anys que anàvem a visitar l'última mare que havia estat llum, i anàvem a l'hospital. Ens va semblar que allò quedava una cosa que estava molt bé, però quedava molt tancada. Llavors ens va sortir la idea de dir, ostres, puguem fer una cosa més participativa i més de cara al carrer. Doncs què vols més que de cara al carrer que organitzar una marxa on hi poden participar les mares amb els seus fills o amb els seus nets?
La marxa consta de 2 quilòmetres pel centre d'Olot. En acabar la cursa, a 11:45 es ballarà sardanes a la mateixa plaça. A més, també al voltant del Dia de la Mare, la presidenta del CIT, Adela Moya, convida a venir a l'entrega de premis dels dibuixos dels infants. Un concurs que es fa des de 1978 per a mainada de 5 a 13 anys.
És a les 7 a la sala de Torrens, aquí fem el lliurament de premis del concurs. Sí, sempre fem una petita sorpreseta, una petita actuació per a, bueno, amenitzar una miqueta el que és pels nens, doncs una mica fer alguna cosa. D'espectacle.
Per inscriure's a qualsevol dels actes es pot fer a través de la web del CIT o el mateix dia.
Anem als esports. L'hoquei Olot torna a la pista confiant amb els números. A tres jornades pel final, el conjunt olotí encara té opcions de jugar al play-off. Són remotes, però depenen d'altres equips, però des del vestidor es vol arribar fins al final.
Aquest diumenge al migdia visita la pista d'un Barça Atlètic que es troba just un punt per sota dels de Ràfols i Piera.
Antepenúltima jornada de l'hoquei Olot aquest curs 2024-2025. Després de l'aturada de dues setmanes de l'hoquei Lliga Plata, els olotins segueixen vius a la lluita pel play-off. Tot i així, les opcions són complicades, ja que només queden 9 punts en joc i la distància respecte a aquesta posició és de 4. Però els números diuen que encara hi ha opcions i en això s'aferra l'hoquei Olot. Després de l'aturada per Setmana Santa, durant dues setmanes sense competició, els garrotxins arriben amb ganes de tancar la que serà la seva millor temporada des que competeixen a la categoria de plata. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, remarca com han estat aquesta setmana sense lliga i amb pocs entrenaments.
És un format de competició que costa una mica mantenir la constància perquè hi ha moltes aturades i a més aquests dies ens han coincidit amb dies festius, per tant dies que no disposem de pavelló i de pista, però també és veritat que hem treballat tota la temporada bé i ara venim de pràcticament una setmana sense entrenar.
El rival de l'hoquei Olot d'aquest diumenge és el filial del Barça, un equip format i pensat perquè jugadors joves amb potencial puguin tenir un lloc al primer equip blaugrana o en equips de les màximes lligues europees, ja sigui a Portugal o a Itàlia. Ràfols destaca el potencial del rival.
Molt complicat, els números a la seva pista així ho diuen, només ha estat capaç de guanyar-hi un equip. Els equips de la part de dalt de la classificació tots han sumat com a molt un punt.
El Barça Atlètic hoquei Olot jugarà aquest diumenge a 14:15 del migdia al pavelló de Llars Mundet. Com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot, conjuntament amb la retransmissió del partit de futbol entre Unió Esportiva Olot i Terrassa.
I més de 500 participants a la 47a edició de l'Embardissada, que es celebra aquest diumenge.
La prova organitzada per al Club Excursionista d'Olot sortirà aquesta vegada des de Beget. Es tracta d'un recorregut d'uns 20 quilòmetres.
L'any 1978, el Centre Excursionista d'Olot va fundar una de les sortides més emblemàtiques de la comarca. Aquesta marxa per l'Alta Garrotxa s'ha consolidat amb el pas del temps i durant algunes èpoques ha arribat a tenir un miler de participants. Ara, aquest diumenge, és un altre de sortida a la 47a edició de l'Embardissada, amb més de 500 persones inscrites. Una de les curiositats d'aquesta prova és que cada any se surt d'un lloc diferent de la Garrotxa. Enguany Beget serà el punt de partida d'una prova que compta amb gairebé uns 20 quilòmetres i que cal tenir una certa experiència per poder-la dur a terme. Ho explica un dels membres del CEO, Xavier Gravalosa.
En canvi, hi ha altres punts més inhòspits que és molt probable que la gent quan hi passi tingui una sorpresa agradable perquè digui ostres, aquest indret jo no el coneixia, i gràcies a l'Embardissada doncs, bueno, també donarem a conèixer aquests llocs que estan més oblidats.
I és que aquesta és una marxa que des de l'entitat no volen perdre. Enguany el recorregut serà el següent. Sortiran des de Beget, passaran per Salarça, Castell de Rocabruna, Coll de Malrem, Can França, el Trull i acabaran altra vegada a Beget. Tot això amb un desnivell superior als 1.000 metres. Tot i que és una prova pensada per fer senderisme, des de l'organització també permeten que els participants que vulguin la puguin fer corrent. Això sí, demanen que els corredors surtin a primera hora per no molestar els senderistes.
Tinguin puntuals, que comparteixin cotxe a tothom que pugui, perquè Beget, bueno, és un lloc que a l'espai és molt limitat, llavors tema pàrquing l'hem fet una mica amb calçador, llavors com més gent entri dins dels cotxes, doncs millor per aparcar ens facilitarà tota l'organització. I després també la recomanació seria portar aigua, bon calçat, roba adequada per caminar i alguna cosa per picar, tot i que hi haurà avituallaments i es donarà a menjar, però sempre va bé portar alguna cosa.
Les inscripcions estan obertes fins aquest divendres a les 5 de la tarda amb un límit de 800 participants. La prova sortirà el diumenge entre les 7 del matí i 7:45 des de Beget.
Thank you.
Bon dia, bona hora. Són 8:15 del matí. Esteu escoltant el 5 minuts més. 5 minuts més! Aquest és el despertador de referència a les nostres comarques. Avui que ens despertem amb boira, i atenció perquè avui farà sol i han de pujar les temperatures. Parlant de temperatures, què tenim avui, Aniol?
Doncs de fet ja han pujat una miqueta a primera hora del matí. Tenim ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 3 a Molló, 4 graus a Camprodon, 5 els tenim a Ripoll i a Vic, 7 graus a Das, 8 graus a Ribes de Freser, a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, 9 graus a Besalú, 10 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 11 graus a Banyoles i a Girona, 12 a Figueres i 13 a Roses.
És hora d'ampliar la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Comença el dia aquest dijous amb algunes boirines, sobretot cap a la plana de Vic, i bé, temperatura fresca a l'interior, però amb una mica de tramuntana que ha arribat a 55 per hora a la zona de Portbou. Aquí no han baixat de 14 graus, tampoc han baixat dels 13 graus a Cadaqués, i en canvi fa una mica de fred a l'interior. 6 graus a Mieres, 6 graus a Olot, n'hem tingut també 6 a Vic, un grau, per exemple, a Das, a Cerdanya, o també a Ger, i 4 graus a Camprodon, o 7 a Grions, a la Selva. Tot això en un dia que vindrà marcat per sol i alguns núvols poc importants, tot i que a la tarda podrien ser una mica més gruixuts, i en principi no hi ha d'haver pluja, com molt algun cap de boira que deixi 4 gotes al Ripollès i la Garrotxa, després d'aquest Sant Jordi, en conjunt, excel·lent a molts sectors del país. Bé, les temperatures avui una mica més altes, per tant, màximes de 20 a 25, una temperatura totalment primaveral després d'aquesta matinada fresca a l'interior. I divendres tampoc canvia el temps, fins i tot menys núvols, dia de sol, 4 núvolets a la tarda, alguna boirina al matí, i la temperatura es manté, fins i tot podria pujar lleugerament. Per tant, un dia totalment primaveral, típic ja de finals del mes d'abril. Bé, sembla que dissabte canvia el temps. Per tant, dissabte se n'hi ha tapant, ens passa un front, especialment migdia i tarda. Al matí ja estarà ennuvolat, amb alguna gota, algun primer xàfec a l'interior, sobre el Pirineu Oriental. I a la tarda les pluges podrien ser moderades al nord de Girona. Per tant, Ripollès, Cerdanya, Garrotxa, Alt Empordà. La pluja pot deixar 5, 10 o 15 litres per metre quadrat. Baixa la temperatura, especialment de dia, i la neu aniria baixant de 2.400 cap a 2.100 metres. Petita nevada a cotes altes del Pirineu. Al vespre aquesta mica de pluja anirà marxant. A la zona sud de la Costa Brava pràcticament no hi arribaria aquesta pluja, entre el Baix Empordà i la Selva pràcticament ni gota. I diumenge torna el sol, tramuntana moderada al matí i temperatura una mica més alta de dia.
Alguna cosa gran està a punt de passar i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
Titulars de la jornada, avui estem a dijous, el dia es diu 24 d'abril.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Ripollès és la comarca que més participa en el programa de cribatge de càncer de còlon i recte.
La Garrotxa, en canvi, és una de les comarques on ha baixat més la participació. Els experts recorden la importància de fer-se aquesta prova, que permet una curació en un 90% dels casos si hi ha un diagnòstic precoç. 46.000 persones de la Regió Sanitària de Girona han participat en l'últim programa de cribatge.
Són paraules al programa en profunditat de Radio Lot del digestòleg i coordinador del programa de cribatge, el doctor Javier Pamplona.
La mortalitat o la supervivència a 5 anys del càncer de còlon, millor dit, de forma global, és del 50-55% als 5 anys. No? Però és vital el poder detectar-lo en fase inicial, perquè la supervivència als 5 anys és molt superior al 90% si lo detectes en una fase precoç.
A Olot es produeix un accident amb ferits cada 3 dies. Són dades del 2024 que han portat a l'Ajuntament d'Olot a repintar els passos de vianants, entre altres mesures. En total es pintaran 1.363 senyalitzacions repartides per tots els barris de la ciutat. La plaça Clarà i l'avinguda de Santa Coloma o la carretera de Redaura són els punts negres.
Per tant, el que hem de fer és continuar desplegant mesures com aquestes per poder donar seguretat als vianants, als veïns i veïnes que es mouen per la nostra ciutat i ho fan a peu i ho puguin fer de manera segura, que aquesta és la nostra prioritat, prioritzar la seguretat dels vianants.
L'Ajuntament de Tortellà farà millores al carrer de Sales.
El consistori ha decidit destinar tota la subvenció del Pla d'Únic d'Obres i Serveis, una mica més de 400.000 euros, a fer millores del clavegueram, aigua, telefonia i gas.
Escoltem l'alcalde, Joan Josep Reig.
Dos carrers principals de Tortellà que està molt malmès, que li convé una reforma, com deia, integral, des del clavegueram, la telefonia, el gas, l'aigua, s'ha de renovar tot perquè està en molt mal estat, i aquí teníem demanat aquest projecte i aquesta subvenció a la Generalitat pel Pla d'Obres i Serveis.
La part pràctica agafa més pes a la formació professional. En els propers dies s'obrirà el període de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà a l'IES La Garrotxa.
En un moment en què calen professionals dels oficis tradicionals, el centre ofereix una gran varietat d'opcions pels estudiants de jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic.
Escoltem el professor del cicle d'elaboració de productes alimentaris de l'IES Garrotxa, Albert Fajà.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que els alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda, doncs, aprendre a treballar, i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa, doncs, a nivell pràctic a l'aula, no? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els basen, els etiqueten, i també els, llavors els tenen una botiga, i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
Més coses, hem sortit de Sant Jordi, un Sant Jordi que, per cert, ha imposat tota la seva força al Firal d'Olot.
Més d'una setantena de parades han ofert llibres i roses en una jornada on els autors locals han signat les seves obres. Tot i l'amenaça de pluja, en alguns moments puntuals, el dia s'ha celebrat amb un gran èxit de participació.
Els estudiants, protagonistes.
Això és una forma com de practicar, i quan ja treballem, així ja estarem una mica adaptats a la feina. I tots aquests diners van recobrats a comprar plantes, material i tot això per fer pràctiques allà al nostre institut.
4 de maig, Dia de la Mare. El primer diumenge de maig es commemorarà amb una marxa a la plaça Clarà, també una ballada de sardanes i l'entrega de premis del concurs de dibuixos.
Totes les obres exposades es podran veure al Centre d'Excursionistes d'Olot a partir del 26 d'abril.
Organitza el Centre d'Iniciatives Turístiques. Un dels membres és en Josep Andrés.
I s'han anat fent petits retocs. I al final sempre es tracta d'homenatjar la mare. Per exemple, hem estat molts anys que anàvem a visitar l'última mare que havia estat donat llum, i anàvem a l'hospital. Ens va semblar que allò quedava una cosa que estava molt bé, però quedava molt tancada. Llavors ens va sortir la idea de dir, ostres, puguem fer una cosa més participativa i més de cara al carrer. Doncs què vols més que de cara al carrer que organitzar una marxa on hi poden participar les mares amb els seus fills o amb els seus nets?
I dos apunts d'esports d'interès. L'hoquei Olot torna a la pista confiant amb els números.
A tres jornades pel final, el conjunt olotinc ara té opcions de jugar al play-off. Són remotes perquè depenen d'altres equips, però des del vestidor es vol arribar fins al final. Aquest diumenge al migdia visita la pista d'un Barça Atlètic que es troba just un punt per sota dels de Ràfols i Piera.
Molt complicat, els números a la seva pista així ho diuen. Només ha estat capaç de guanyar-hi un equip. Els equips de la part de dalt de la classificació han sumat com a molt un punt.
Més de 500 participants a la 47a edició de l'Embardissada, que celebra aquest diumenge.
La prova organitzada per al Club Excursionista d'Olot sortirà aquesta vegada des de Beget. Es tracta d'un recorregut d'uns 20 quilòmetres. Un dels membres del Centre Excursionista d'Olot és Xavier Garbalosa.
En canvi, hi ha altres punts més inhòspits que és molt probable que la gent quan hi passi tingui una sorpresa agradable perquè digui, ostres, aquest indret jo no el coneixia. I gràcies a l'Embardissada, doncs, bueno, també donarem a conèixer aquests llocs que estan més oblidats.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destil·lats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es. La primavera, la sang altera. Al·lèrgies, migranyes, psoriasis... Tot això es pot prevenir amb un estil de vida diferent i uns hàbits saludables. Al Racó de la Llum us assessorem i acompanyem en millorar la vostra salut. I si vols fer l'operació biquini, vine i et donarem la solució feta a mida. Al Racó de la Llum, el teu referent en dietètica natural i alimentació bio. Al Racó de la Llum, 21 anys, al teu servei, al Mercat d'Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
A Fes Més, som especialistes en fusta i també en la protecció de la fusta.
Mobles exteriors, pèrgoles, tancaments... Vine i t'assessorarem sobre quin producte et va millor per al seu manteniment.
I de pas, fes una ullada a les ofertes de casetes i armaris d'ordenació per guardar totes les teves eines. A Fes Més, fes-ho a mida.
El dijous a la Perla Restaurant és dia de paella mar i muntanya. Feta amb paciència i amb els millors ingredients. Aquest clàssic és el plat estrella del nostre menú diari d'avui.
Tant per dinar com per sopar, reserva la teva taula al 972 26 23 26. Més informació a laperlarestaurant.cat. De dilluns a divendres, oblida't de cuinar. Visita'ns al restaurant, seu a taula i gaudeix del nostre menú diari. La Perla Restaurant, el gust de la tradició a taula.
La salut ens preocupa perquè es detecten 59 càncers de còlon i recte en l'últim programa de cribatge. 46.000 persones de la Regió Sanitària de Girona hi han participat.
Els experts fan una crida a la població per augmentar la participació, ja que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos. El càncer de còlon i recte és el més freqüent a la Regió Sanitària de Girona. S'hi diagnostiquen uns 600 casos cada any i moren unes 200 persones per aquesta causa.
Roger Isern.
El programa de cribatge de detecció precoç de càncer de còlon i recte, gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària a la Regió Sanitària de Girona, ha permès detectar al territori un total de 27 casos de càncer l'any 2024, xifra que representa una taxa d'un cas per cada 1.000 persones cribrades. El programa dirigit a la població de 50 a 69 anys ha obtingut al darrer any una participació del 35,37%, vora les 46.100 persones, sobre un total de més de 130.000 que han estat convidades en aquest programa. En el tancament de 2024, el Ripollès ha liderat la participació en el programa amb un 47,56%, seguit per la zona Gironès-Selva-Pla de l'Estany amb un 37,92%. A continuació, en aquest rànquing hi apareix la Garrotxa amb un 36,64%. En una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot, el digestòleg i coordinador d'aquest programa de cribatge, el doctor Javier Pamplona, dona detalls d'aquesta participació.
Pues sí que està una mica per sobre, que és el 37%. Però sí que vull dir que precisament aquesta cinquena ronda ha baixat la participació a la Garrotxa, motiu que no sé ben bé perquè l'hem tingut, no? Perquè sí que havia superat àmpliament el 40% en rondes prèvies i la Garrotxa s'ha quedat aquesta vegada per sota d'aquest 40%.
Tot i que l'any 2024 han participat en el programa de cribatge gairebé 10.000 persones més en relació a l'any 2023, els experts fan una crida a la població diana per augmentar aquesta participació, ja que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos.
La mortalitat o la supervivència a 5 anys del càncer de còlon, millor dit, de forma global és del 50-55% als 5 anys, no? Però és vital poder detectar-lo en fase inicial, perquè la supervivència als 5 anys és molt superior al 90% si lo detectes en una fase precoç.
Entre un 1 i un 5% de les anàlisis de la femta en el marc d'aquest cribatge poblacional revelen la presència de sang oculta. Si el resultat és positiu, es recomana fer una colonoscòpia per conèixer la causa del sagnat i en la majoria de les ocasions és per pòlips benignes o altres lesions del tracte digestiu i només en uns pocs casos s'explica per la presència d'un tumor. La prova es fa a casa recollint una mostra de femta amb un kit que es va a buscar a la farmàcia. Si els resultats són negatius, es notifiquen als participants a través d'una carta. Si són positius, són citats per una visita a la unitat d'endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també és notícia a la Seguretat Ciutadana perquè es produeixen a Olot un accident amb ferits cada 3 dies. Són dades del 2024. Aquesta és la dada que preocupa l'Ajuntament d'Olot i que l'ha portat a començar una repintada general dels passos de vianants de la ciutat.
En total es pintaran 1.363 senyalitzacions repartides per tots els barris de la ciutat. Les zones més accidentades l'any passat van ser la plaça Clarà, la carretera Riudaura i l'avinguda Santa Coloma.
Néstor Carvajal.
A causa de l'increment de l'accidentalitat a la ciutat d'Olot, la brigada municipal ha començat a pintar els més de 1.300 passos de vianants que hi ha i així millorar la visibilitat. El regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, assegura que aquesta no és l'única mesura presa per millorar la seguretat viària a la ciutat.
Per tant, el que hem de fer és continuar desplegant mesures com aquestes per poder donar seguretat als vianants, als veïns i veïnes que es mouen per la nostra ciutat i ho fan a peu i ho puguin fer de manera segura, que aquesta és la nostra prioritat, prioritzar la seguretat dels vianants.
Tot i les dades negatives del darrer any, el sergent de la Policia Municipal d'Olot, Albert López, es mostra optimista davant el balanç del primer trimestre de l'any.
L'any passat vam tenir unes dades especialment altes, vam tenir un total de 104 accidents amb ferits, i dintre d'aquests accidents hi havia 29 atropellaments. De cara a aquest any 2025, el primer trimestre, s'han estat fent controls planificats per tal d'intentar rebaixar aquestes dades. Del que tenim, de moment, en el primer trimestre, tenim 3 atropellaments menys que el que és l'any 2024.
Aquestes repintades dels passos de vianants s'aprofitaran per fer una revisió de la senyalització horitzontal i restaurar-la si cal.
L'Ajuntament de Tortellà farà millores al carrer de Sales. El consistori ha decidit destinar tota la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis, una mica més de 400.000 euros, a fer millores al clavegram, a l'aigua, a la telefonia i al gas. Gerard Puigdemont.
A Tortellà li corresponen uns 420.000 euros de subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat del 2025 al 2029 i l'Ajuntament ha decidit destinar tots els esforços i diners a renovar el carrer de Sales, un dels carrers principals del poble. En parla Josep Reig, alcalde de Tortellà.
Un dels carrers principals de Tortellà que està molt malmès, que li convé una reforma, com deia, integral, des del clavegram, la telefonia, el gas, l'aigua, s'ha de renovar tot perquè està en molt mal estat i aquí teníem demanat aquest projecte i aquesta subvenció a la Generalitat pel Pla d'Obres i Serveis.
El consistori ja té redactat el projecte i esperen poder iniciar els procediments aquest mateix any i, si cal, el 2026 iniciar les obres. Asseguren que és una bona oportunitat aprofitar aquesta subvenció per aquest projecte, donat que és una obra molt cara que com a ajuntament difícilment podrien assumir. Des de l'Ajuntament demanen paciència als veïns un cop comencin les obres.
El cas que antic, doncs, ningú segurament havia calculat mai que allà hi passarien cotxes i que passarien molts cotxes i cotxes grans i camions, i aquest és el carrer més ample que tenim en el poble. Per tant, és una via que s'utilitza molt i, bueno, quan hi hagi les obres segurament estarà tallada durant molt de temps i, bueno, haurem de tenir paciència tots plegats i amb l'esperança de que millori després.
I és que el carrer de Sales és una de les principals vies d'entrada i sortida al poble.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Temps ara per la formació. La part pràctica agafa més pes a la formació professional.
En els propers dies s'obrirà el període de preinscripció als cicles de grau mitjà de la Garrotxa. Hi ha una gran varietat d'opcions pels estudiants, com jardineria, construcció, moda i confecció o laboratori clínic i mèdic.
Tot això en un moment en què les professions, diguem-ne, clàssiques estan en crisi. Ja sabeu que falten molts professionals dels oficis de tota la vida i la formació professional hi té molt a dir.
Aquest mes vinent s'obre el període de preinscripció als cicles de formació professional, des del 23 al 30 de maig. Una formació que es pot començar just després d'acabar l'ESO, amb 16 anys, i que té un enfocament pràctic i en el món laboral. El professor del cicle d'elaboració de productes alimentaris de l'INS La Garrotxa, Albert Faja, explica com la part pràctica cada vegada ha agafat més importància i protagonisme.
Però sí que hem anat veient al llarg dels anys que el que als alumnes realment els hi agrada més i els hi ajuda doncs, a aprendre a treballar i també el que les empreses demanen que sàpiguen fer és molt més pràctic. Llavors no és que no hi hagi part teòrica, sinó que molta part de la part teòrica es fa doncs, a nivell pràctic a l'aula. No? Tenim un obrador, els alumnes elaboren diferents productes alimentaris, però llavors també els basen, els etiqueten i també llavors els tenen una botiga i també fan, en comptes de fer venda a l'aula i explicar-li a l'alumne com s'ha d'atendre el client, com es fa servir una màquina registradora, ho fan a nivell pràctic.
Si els estudiants volen continuar els seus estudis, hi ha l'opció de continuar amb cicles de grau superior una vegada superat el grau mitjà. Un camí que pot continuar més tard amb la universitat fins i tot.
Hi ha molts alumnes que de grau mitjà llavors continuen estudiant, sí que quan fan les pràctiques és habitual que l'empresa es vulgui contractar l'alumne perquè porta doncs un rodatge en el cost de, si fan dual intensiu, fan pràcticament 1.000 hores a l'empresa, vol dir que amb les empreses ja aquell alumne se'l voldrien quedar, però clar, l'alumne veu, ostres, si segueixo estudiant també podré accedir a feines més remunerades i les empreses sovint també els interessa. Que com he dit abans, el superior s'accedeix a través del grau mitjà, que n'hi ha que són afins, però tot i que no siguin afins, en el cas d'aquells alumnes que no saben gaire què fer, també poden fer un superior d'una altra família.
El professorat de formació professional insisteix que no hi ha etiquetes i que no només joves s'animen a estudiar aquests graus. Professionals del sector també han vingut a completar la seva formació específica.
Vine al restaurant Masia Piguillem el 12 i 13 d'abril i gaudeix d'un cap de setmana únic amb ponis per als més petits i després de dinar, un inflable per saltar i divertir-se. Masia Piguillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Bon menjar, natura i diversió assegurada, on els grans gaudeixen i els petits somien. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
I hem dit adeu a un Sant Jordi especialment participat. I és que al final d'Olot s'ha omplert de parades, de gent i d'un ambient fantàstic i amb un temps que l'ha respectat. Escriptors, editors i membres de diverses entitats han sigut presents al centre de la ciutat d'Olot, llibreries, olotins i olotines que no s'han volut perdre una de les festivitats més tradicionals de casa nostra. Fem-ne un repàs de com ha anat aquest dia.
Olot ha gaudit d'un Sant Jordi que ha permès estar menys pendent del cel respecte a altres anys. Durant bona part del dia el temps va acompanyar i no va fer ni gaire fred ni massa calor. Sant Jordi és una de les festivitats més celebrades a la ciutat i si un fet ho demostra és la gran quantitat de parades que omplen el Firal, enguany prop d'una setantena. Però Agustí Arbós és el primer Sant Jordi com a alcalde. Ell, com a historiador, té clar que llegir en els pocs moments del dia que té temps.
La veritat és que llegeix molt d'història. De fet, un dels llibres recents que vaig llegir va ser també un llibre local, que era Transició i democràcia, d'en Josep Murlà, que va ser en el marc d'aquells volums de la història d'Olot que s'han anat fent al llarg dels anys. Però també llegeixo molt relacionat amb història també de la Segona Guerra Mundial, que és un dels temes en què em vaig especialitzar i que m'agrada més, i sobretot això, manuals d'història, i també alguna novel·la històrica també m'agrada.
Sant Jordi és un dia de sortir al carrer per a moltes entitats i associacions de la comarca, però també per a alguns centres educatius. Enguany l'Institut Garrotxa compleix 50 anys i els estudiants del cicle formatiu de jardineria hi eren presents venent roses. En Genís és un dels alumnes.
Això és una forma com de practicar i quan ja treballem, així ja estarem una mica adaptats a la feina. I tots aquests diners van recordats a comprar plantes, material i tot això per fer pràctiques allà al nostre institut.
I Sant Jordi és també un dia especial pels autors de llibres. L'Adam Pere, autor del Tren d'Olot desaparegut, ha fet gairebé segur un dels llibres més buscats aquests dies a la ciutat.
Esperem. De moment les sensacions són bones i aquests dies hi ha hagut molta gent que, bueno, que m'ho anem dient, que se l'ha pujat, se l'ha mirat, per tant esperem que avui acabi d'anar bé també. Hi ha molts llibres aquest Sant Jordi, moltes novetats garrotxines. L'altre dia veia el llistat i realment és espectacular. i per tant animar tothom que compri, que consumeixi publicacions...
Cultura d'aquí, eh?
Cultura d'aquí, sobretot.
La Dani i tots aquests autors, així com les editorials i llibreries d'Olot i de tota la comarca, esperen que un Sant Jordi més serveixi per aglutinar una part important de vendes de tot l'any. Milers de persones van sortir a fer el vol per un firal que durant tot el dia va ser l'epicentre de Sant Jordi a Olot, i pels qui no van poder ser al firal o van preferir estar a casa, van poder seguir diverses hores de directe a través de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Gràcies, Gerard. Ens enfoquem ara cap al Dia de la Mare. Serà el dia 4 de maig. El primer diumenge de maig es commemorarà amb una marxa a la plaça Clarà i una ballada de sardanes i l'entrega de premis del concurs de dibuixos.
Totes les obres exposades es podran veure al Centre d'Excursionistes d'Olot a partir del 26 d'abril.
L'homenatge del Dia de la Mare d'enguany se celebrarà el 4 de maig, organitzat pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Aquest festeig va començar l'any 1968 i ha experimentat canvis al llarg dels anys. Josep Andrés, membre del CIT, explica una mica els més recents.
I s'han anat fent petits retocs, i al final sempre es tracta d'homenatjar la mare. Per exemple, hem estat molts anys que anàvem a visitar l'última mare que havia estat llum, i anàvem a l'hospital. Ens va semblar que allò quedava una cosa que estava molt bé, però quedava molt tancada. Llavors ens va sortir la idea de dir, ostres, puguem fer una cosa més participativa i més de cara al carrer. Doncs què vols més que de cara al carrer que organitzar una marxa on hi poden participar les mares amb els seus fills o amb els seus nets?
La marxa consta de 2 quilòmetres pel centre d'Olot. En acabar la cursa, a 12:45, es ballarà sardanes a la mateixa plaça. A més, també al voltant del Dia de la Mare, la presidenta del CIT, Adela Moya, convida a venir a l'entrega de premis dels dibuixos dels infants. Un concurs que es fa des de 1978 per a mainada de 5 a 13 anys.
És a les 7 a la sala de Torrència, aquí fem el lliurament de premis del concurs. Sí, sempre fem una petita sorpreseta, una petita actuació per amenitzar una miqueta el que és pels nens, doncs una mica fer alguna cosa, una mica d'espectacle.
Per inscriure's a qualsevol dels actes es pot fer a través de la web del CIT o el mateix dia.
Anem als esports. L'hoquei Olot torna a la pista confiant amb els números. A 3 jornades pel final, el conjunt olotí encara té opcions de jugar al play-off. Són remotes, però depenen d'altres equips, però des del vestidor es vol arribar fins al final.
Aquest diumenge al migdia visita la pista d'un Barça Atlètic que es troba just un punt per sota dels de Ràfols i Piera.
Antepenúltima jornada de l'hoquei Olot aquest curs 2024-2025. Després de l'aturada de 2 setmanes de l'hoquei Lliga Plata, els olotins segueixen vius a la lluita pel play-off. Tot i així, les opcions són complicades, ja que només queden 9 punts en joc i la distància respecte a aquesta posició és de 4. Però els números diuen que encara hi ha opcions, i en això s'aferra l'hoquei Olot. Després de l'aturada per Setmana Santa, durant 2 setmanes sense competició, els garrotxins arriben amb ganes de tancar la que serà la seva millor temporada des que competeixen a la categoria de plata. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, remarca com han estat aquesta setmana sense lliga i amb pocs entrenaments.
És un format de competició que costa una mica mantenir la constància, perquè hi ha moltes aturades i a més aquests dies ens han coincidit amb dies festius, per tant dies que no disposem de pavelló i de pista, però també és veritat que hem treballat tota la temporada bé i ara venim de pràcticament una setmana sense entrenar.
El rival de l'hoquei Olot d'aquest diumenge és el filial del Barça, un equip format i pensat perquè jugadors joves amb potencial puguin tenir un lloc al primer equip blaugrana o en equips de les màximes lligues europees, ja sigui a Portugal o Itàlia. Ràfols destaca el potencial del rival.
Molt complicat, els números a la seva pista així ho diuen, només ha estat capaç de guanyar-hi un equip. Els equips de la part de dalt de la classificació han sumat com a molt un punt.
El Barça Atlètic hoquei Olot jugarà aquest diumenge a 14:15 del migdia al pavelló de Llars Mundet. Com sempre, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot, conjuntament amb la retransmissió del partit de futbol entre Unió Esportiva Olot i Terrassa.
I més de 500 participants a la 47a edició de l'Embardissada, que es celebra aquest diumenge.
La prova organitzada per al Club Excursionista d'Olot sortirà aquesta vegada des de Beget. Es tracta d'un recorregut d'uns 20 quilòmetres.
L'any 1978, el Centre Excursionista d'Olot va fundar una de les sortides més emblemàtiques de la comarca. Aquesta marxa per l'Alta Garrotxa s'ha consolidat amb el pas del temps i durant algunes èpoques ha arribat a tenir 1 miler de participants. Ara, aquest diumenge, generarà el tret de sortida sortida a la 47a edició de l'Embardissada, amb més de 500 persones inscrites. Una de les curiositats d'aquesta prova és que cada any se surt d'un lloc diferent de la Garrotxa. Enguany Beget serà el punt de partida d'una prova que compta amb gairebé uns 20 quilòmetres i que cal tenir una certa experiència per poder-la dur a terme. Ho explica un dels membres del CEO, Xavier Gravalosa.
En canvi, hi ha altres punts més inhòspits que és molt probable que la gent quan hi passi tingui una sorpresa agradable perquè digui, ostres, aquest indret jo no el coneixia. I gràcies a l'Embardissada, doncs, bueno, també donarem a conèixer aquests llocs que estan més oblidats.
I és que aquesta és una marxa que des de l'entitat no volen perdre. Enguany el recorregut serà el següent. Sortiran des de Beget, passaran per Salarça, Castell de Rocabruna, Coll de Malrem, Can França, el Trull i acabaran altra vegada a Beget.